I segurament el que ha piulat aquest matí Sis Corbonés a les xarxes socials té encara un valor afegit pel fet que ho piula algú que ho ha viscut en primera persona. En Sis Corbonés piula un article del periodista Jordi Armadans fent referència, òbviament, als atemptats de París, però proposant algunes reflexions afegides que vagin més enllà d'allò, de la rèplica. Agafem tres paràgrafs d'aquest article. Diu textualment, i segurament és un reguitzell de reflexions interessants per avui. Nos extraña que haya gente que no encuentre otra salida que el extremismo violento, pero no nos damos cuenta de que a veces nuestras políticas exteriores no dejan demasiadas salidas. Dejamos pudrir situaciones de tensión, damos apoyo a regímenes impresentables, intervenimos en conflictos con intereses cortoplacistas y nos despreocupamos del inmenso drama que generan a miles, centenares y a veces a millones de personas que lo sufren. Y finalmente, cuando vienen a nuestras fronteras huyendo de la violencia, les cerramos las puertas. Condenamos la extrema violencia de Estado Islámico, pero participamos de una cultura de la violencia que implica un gasto militar desorbitado y ofrecer respuestas militares, a menudo con estúpida sobreactuación, a problemas que demandan soluciones políticas. Diu Jordi Armadans, nos preocupamos de la pujanza de Estado Islámico, pero mantenemos como aliados a regímenes que han tolerado, facilitado y permitido el desarrollo económico, armado y reclutativo de Estado Islámico. Regímenes que hacen políticas represivas y discriminatorias, que cortan todas las salidas de expresión política, que discriminan a colectivos y que frustran los anhelos de mucha gente joven. Nos extrañamos que Estado Islámico disponga de suficientes recursos económicos e incluso comercie, pero olvidamos que vivimos en un mundo que permite, tolera y practica la economía criminal y los paraísos fiscales. Tot això diu Jordi Armadans, i ho ha repiulat aquest matí, a través de Facebook, Sis Corbonés. Sis Corbonés, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Què tal?
Mira, una mica millor, però la por encara la tenim tots una mica dintre.
Avui, probablement, bé, en aquest cas, pocs sitgetans poden explicar així com a testimoni tristament privilegiat que és la por.
Sí, i bueno, i estic content que no hi hagi molts que ho puguem explicar, perquè quan et trobes amb aquest tipus de tragèdia i tan a prop, bueno, és allò de dir, quan menys siguem, suposo que millor, no?
Què va passar divendres?
Doncs divendres vaig sortir amb el meu company de casa, vaig passar pel davant del restaurant La Belle Equipe. Tots els restaurants del carrer estaven plens, feia molt bona temperatura, eren les 9 i 10, i vam anar al restaurant d'una amiga que tinc a Place Voltaire, que està també a 200-300 metres d'aquesta altra terrassa. I a mig sopar vam començar a veure cotxes de la Creu Roja, policia, bueno, molta sirena, i París és una ciutat molt gran, i vam pensar, bueno, alguna cosa ha passat, algun accident o alguna cosa, i de seguida ja va haver començar gent que va dir hi ha fusillades a París, i vam començar a mirar per internet a veure què és el que passava, i ens hem donat compte que estàvem al mig del triangle, exacte, vull dir, estàvem al costat del Bataclan, estàvem al costat de la Fontaine-au-Roi, estàvem al costat de Federbe, i bueno, el sopar va acabar curt, i nosaltres vam tenir que tornar cap a casa. Clar, tornar cap a casa volia dir passar un altre cop davant la terrassa de la Belle Equipe.
Sí.
I just quan arribàvem ja al final del carrer per desembocar amb aquesta cruïlla, ja havia ja la policia, estava tot acordonat, i de cop i volta va sortir per darrere nostre un cotxe tota pastilla, amb dos joves completament sense seny. La policia va treure les pistoles, bueno, i ens vam trobar allà enmig entre aquelles dues coses. Els van dir d'una manera bastant dura que fessin mitja volta, que és el que tenien que haver fet ja des de bon principi.
Sí.
Al fin, quan van marxar, es van adreçar a nosaltres i diuen, però què feu? On teneu? Perquè jo vaig dir, com a, tinc anar a casa, dic, visc aquí. I la veritat és que van estar genials, i se'ls veia a ells també, que vull dir que les cares que tenien, pobres, vull dir, no, no és una feina difícil, eh? Jo vull agrair a aquesta policia que va tenir també aquest sang fred de protegir-nos a nosaltres, protegir-nos a ells, i després, bueno, acompanyar-nos fins a casa, la qual cosa va implicar passar davant de la terrassa on malauradament estaven les 18 persones mortes a terra. Sí. El meu company no va veure res, perquè estava, bueno, bastant... Jo vaig girar la cara instintivament cap a la terrassa i clar, vaig veure pel terra, l'únic que vaig veure van ser draps de colors, vull dir, grocs, taronges, roses, blancs, vull dir, no en tenia. Dic, potser són els plets aquests que fiquen a les terrasses.
Sí.
I de fet van ser els llençols que d'una manera desinteressada la gent, els veïns de dalt, van tirar quan va passar tot perquè poguessin cobrir els cadàvers. Clar, ja arribes a casa, el primer que fas és intentar contactar la família, perquè, clar, els mitjans de comunicació ja anaven plens, contestar els missatges que tothom t'està enviant i tu estàs mirant al mateix temps la televisió i sentint les ambulàncies, la policia que passa per sota de casa, com, bueno, sembla com si estiguis en una pel·lícula i has entrat dintre del capítol i tens que estar allà fins que et toca sortir, no saps com. Això va ser divendres a la nit. A la una, un amic meu em va telefonar perquè havien tancat el seu carrer, estaven al carrer, ja començava a refrescar, doncs els vam dir, veniu, vam fer unes tisanes per intentar calentar-nos els ànims. També per Facebook i per tot, veiem amics d'aquí de París que desinteressadament deien que si algú estava al carrer, que els hi proposaven el sofà, el llit, perquè, clar, és que molts carrers van estar tallats i molta gent no podia arribar fins a casa. I això va començar a les 9:30 a disparar i bueno, jo al dematí, em sembla que aquí al carrer els cossos els van aixecar cap a les 6-7 del matí.
Quan veu tornar a sortir al carrer, Cisco?
Jo el dia següent, a les 8:30, tenia classe a l'altre costat de París. Vaig intentar contactar a l'organisme que feia la formació, perquè, clar, havien decretat l'estat de... Vull dir que...
Sí, sí, estava...
...quedar-se a casa, i no em van contestar, i vaig dir, mira, saps què? Surto, agafo el metro, perquè és una de les maneres també de conjurar la por, i sí, sí, vaig agafar el metro, vaig anar fins a Pasteur, que està a l'altre costat, està quasi cap a la Torre Eiffel, hi havia molt poquita gent. La gent molt marcada, veia gent que plorava i no sabies per què. A la tarda, quan vaig tenir que tornar cap a casa a les 4:30, també mateix, una miqueta més de gent als transports, gent molt emocionada. I bueno, això va ser dissabte i ja, quan vaig arribar a casa, vaig agafar una espelma que tenia aquí i me'n vaig anar directament a la terrassa, on hores abans havia vist aquella gent allà a terra, ja pobres, sense vida, i instintivament és allò que fas, mira, passar-te entre mig de la gent que estava allà, posar la teva espalmeta i pensar una mica en ells. Quan vaig tornar cap a casa, aleshores ja em van trucar i m'han dit, diu, mira, que teníem dos amics que estaven al Bataclan. O sigui que la cosa continuava, un d'ells està, ara ja està operat i gràcies a Déu no va ser res, va ser només una bala que li va travessar la cuixa, però van ser dels últims que es van quedar fins al final a dintre del Bataclan tancats.
El Bataclan, que és com un teatret, eh?
El Bataclan, de veritat, és un teatre gran, hi ha quasi 500 persones que poden estar dintre. Pensa que tots els dissabtes per la nit
tipo,
fan...
Tipus Cisco, com el Prado, tipus...
Sí, és el Prado en tres vegades.
D'acord, perquè ens en fem una idea, eh?
Sí, el Prado són 300 persones a baix, el Bataclan és tres vegades el Prado.
D'acord.
És una sala molt gran, bastant fosca, molt antiga, on fan molts concerts, i una de diversos concerts. La veritat és que és xula aquesta sala per tot aquest tipus d'activitat. I els dissabtes de nit, ja et dic, fan un dissabte sí, un dissabte no, fan... com tipus discoteca. Una és música dels anys 80 i l'altra és música dels anys 90. I inversament, bueno, el meu cosí i la meva cosina que estan aquí a París tenien que anar el dissabte amb aquesta festa. Vull dir, evidentment, ja no van poder anar perquè ara està tot tancat. I això, vull dir que aquesta tarda tinc que anar-lo a veure a l'hospital. Moralment està una mica millor, físicament està bé. El que m'ha dit és que el que pitjor viscut va ser la jornada d'ahir a les urgències de Sant Antoine. Jo visc al costat també, que estava a tope, i clar, tot el drama es va donar més consciència a ella, a les urgències, que allà dintre on estaven a les fosques i on bueno, havien disparat una mica. Molta gent estava tocada a les cames, als braços, perquè no es veu que no disparaven directament, disparaven així a l'aire. Bueno, més o menys ara, ja que van sortint també molts testimonis de lo que ha passat, i això era dissabte, i ahir, pues ahir vam sortir tots intentar, pues, anar a unes terrasses a dir la vida continua, que és el que jo vaig fer. El que passa que cap a les 6 de la tarda, que estava al costat de la Porta Sant Martín, al costat de República, estàvem tranquil·lament i ja va començar a venir gent corrent, cridant. Es veu que algun imbècil va tirar petardos, i no sé si em diuen que un cúmul de gas d'aquests va explotar en un sostre i va fer, bueno, corredisses de pànics, terrasses de cafès, tot això s'ha anat a l'aire. Però, clar, vam tenir també por, i aleshores els propietaris del hotel on estàvem ens van fer passar tots cap a darrere. Érem quasi 60 persones. Ens vam trobar tots en un pati exterior, ens van obrir unes portes interiors de l'edifici, la gent va pujar, i al cap de 20 minuts, quan ja vam saber que verdaderament no havia sigut res, que si no, només pànic, doncs vam sortir. Però clar, ja tornes a sortir amb la por al ventre. I bueno, suposo que és el que ara ens tocarà viure aquests dies d'aquí a París. Molta gent marxa, turistes i això. La Nuri, que ens curtiava, pobreta, que estaven celebrant el compliment de la Bruna Aero Disney, em va contactar, havien tancat el parc, la nena no en tenia res. Vull dir, ara són històries personals que tocarà viure, explicar, i que més o menys ens vam quedar, bueno, segrestats amb aquestes accions que algunes persones, pues, una mica desarmades, van concretitzar el divendres al vespre.
I avui què penses?
Avui què penso? No paro de pensar des del divendres al vespre.
Suposo que es pot pensar millor avui, però, que divendres.
Sí, perquè ja no penses tant amb el ventre ni amb l'emoció, penses més ja... Passo quan aquest dematí he llegit aquest article via també al Facebook de la Rita Marzoa, que és una de les persones que també està molt ficada en tot això i que fica moltes coses interessants, i gràcies també de compartir, doncs podem llegir articles tan interessants. I doncs penso una mica com ell, és una mica també el que vam viure quan va haver el Charlie Hebdo, que també està no gaire lluny de casa, ja no va ser tan a prop. Però és això, que hem de reflexionar, i no sé quin poder tenim nosaltres perquè això canvi, perquè més que res ja és governamental, és internacional. Des de fa molts anys estan fent comerç amb les armes. Vull dir, ja durant la Guerra Civil a Espanya hi ha famílies que s'han enriquit gràcies a armar un bàndol contra l'altre, i això no para ningú. Hi ha països sencers que tenen grans entrades de diners gràcies al comerç d'armes. Hi ha una regulació, però ningú l'aplica. Després també és això, vull dir, hi ha coalicions en països on avui l'homosexualitat i tot això està decapitant a la gent, i són els aliats nostres. Vull dir, on te fiquem el barem del que és correcte, del que no és correcte?
Ho heu parlat molt, això?
Sí, clar.
Sí, no?
Aquí el primer que aquesta gent també intenten és fer pujar l'islamofòbia, i nosaltres tenim molts amics musulmans, de confessió musulmana, vull dir, no s'ha de fer l'amalgama. Aquesta gent volen diabolitzar la religió, i que tornem, que bueno, que això no s'ha parat mai, a les guerres de religió és el que fa pujar la seva força. Jo ho sento molt, però amb els meus amics musulmans jo els continuaré estimant més, potser, perquè són ells els que malauradament ara estan diabolitzats. Aquesta gent està fora de context de la seva religió. És una mica com els del Ku Klux Klan i els extremistes de cristians, com aquí a París n'hi ha. Hi ha una parròquia que es diu Sant Nicolà de Chardonneret, em sembla, que són integristes, encara estan fent les misses en llatí, quan va haver totes les manifestacions contra el matrimoni homosexual.
És a dir, encara estan fent les misses com abans del concili?
Sí, encara, vull dir, no, ja no segueixen paraula del Vaticà.
D'acord.
I quan van passar les manifestacions, aquella gent estava allà com posseïts, com a l'edat mitjana, entens? Quasi a punt de cremar bruixots, i això no pot ser, estem al segle XXI.
I això és París, eh?
Clar, i això és París, i aquests atemptats el que hem volgut tocar no ha sigut avui ni el jueu, ni el cristià, no, han volgut tocar la joventut, les ganes de viure, la llibertat de viure, la llibertat de riure, la llibertat de ballar. És això contra el que aquesta vegada han anat els atemptats. S'han parat davant de terrasses de cafè amb uns districtes, el 10, l'11, on actualment estem la gent jove, la gent progressista, la gent que viu sense cap manera de discriminació, i clar, ara han tocat aquí, han tocat amb el que és la llibertat.
Hosti, que han posat a prova les conviccions, no?
Exacte, que és una mica també el que estan fent els països com a Síria i això, i a Àfrica, d'intentar ells mateixos per la força ja convertir amb la seva mateixa gent, que la paraula de la seva religió és l'única i que fins i tot fan sortir fora de la mateixa religió a la gent que són més moderada i progressista.
Una qüestió més, perquè avui també és protagonista en els titulars dels diaris, l'atac que l'exèrcit francès ha fet al quarter general d'Estat Islàmic.
Sí.
Us esperàveu alguna cosa així?
La veritat és que m'ha sorprès del president Hollande i del govern francès de que hagin utilitzat el ojo por ojo, diente por diente, allò no, ho diuen així. I no crec que sigui amb la violència i amb un atac així que avançarem res. Vull dir, ells han decidit fer-ho, ells tenen les seves raons, però no crec que siguin les de la majoria de la gent, perquè ara hem patit de la violència. El que no podem continuar és fent patir per la violència als altres.
En alguns moments...
I no volem que la violència continuï.
En alguns moments, entre vosaltres, allò, us heu posat a parlar que si hi ha persones que no accepten les paraules o el diàleg, o no hi ha cap altra manera d'actuar davant determinades persones, que no sigui així?
Jo suposo que tots... Clar, és que parlant amb els meus amics és com si parlessis amb mi.
Entesos.
Si som amics és perquè tenim unes ideologies bastant convergents. No estem per la violència i no estem per l'armada, no estem per les armes, no estem per això, estem pel diàleg i intentar educar la gent i parlar, i tots aquests joves que s'estan descarriant cap a l'islamisme radical, són gent que potser necessitaven algunes altres coses a nivell d'escola i no els hi han sabut donar tampoc. Potser hi ha una violència interna que s'ha de canalitzar d'altres maneres. Cada cop hi ha menys mitjans a l'educació, a la sanitat, a el que és la policia, a tot. Clar, és que estem retallant tant que al final ens estem quedant sense res. Estem amb molta gent que es troba deixada d'anar de la mà i són aquesta gent que potser una mica més febles es deixen enganyar i entren dintre d'aquesta espiral que després és molt difícil de sortir.
Les persones que no tenen esperança per una sortida vital, gairebé diríem, eh?
Sí, perquè això no s'havia vist mai, Vicenç, aquí. Han sigut kamikazes que s'han fet explotar, vull dir, anaven amb les cintures plenes d'explosius i el que estava a l'estat de França, de futbol, vull dir, fins i tot amb boles de ferro, perquè quan es protés encara es carregués més gent. Mm-hmm. Això jo no recordo que hi hagi ningú que s'hagi fet explotar d'aquesta manera, i aquesta vegada han sigut quasi quatre persones que han... Mm-hmm. I un que el van matar abans que ho pogués accionar.
Fem servir una terminologia, que és la terminologia, vaja, aquella que estudiàvem quan érem petits, de la Segona Guerra Mundial, i els kamikazes japonesos, aquelles persones que morien per una causa, o que decidien morir per una causa, i que entenien que per aquella causa arribarien a la glòria, no?
Sí, i a part doncs... que, vull dir, és el contrari del que diu la religió musulmana. Mm-hmm. O sigui, ningú es pot treure la vida. I si tu treus la vida, tu no pots entrar al paradís. Vull dir, sacrificar la teva vida per una causa, això no diu el profeta. Mm-hmm. Ni avui ni ho dirà, i potser les lectures poden fer dir a la gent altres coses, però això en cap lloc està escrit. Les tres religions monoteístes, pues, són totes el mateix missatge, i el més gran és estimeu-vos els uns als altres. Vull dir, som tots germans, la llàstima és aquesta, que al segle XXI encara estem patint aquestes regles de religió. Per això molta gent, quan van començar a ficar per tot el que són les xarxes socials, una pregària per París, la gent d'aquí, i vam dir no volem que pregueu per nosaltres, deixeu estar la connotació religiosa. França és un país laic i és una república, i el que teniu que fer, pues, és pensar en nosaltres potser i continuar a viure, m'entens? Sobretot, clar, és la paradoxa, que en aquests moments si pregues, fas... però el que no necessites és que obertament el que diguin ara és això, una marxa, una caminata de la pregària. No, deixem una mica la connotació religiosa de costat, perquè l'únic que estan fent és entrar també en el seu joc de uns preguen per un costat, els altres per l'altre, i com que no preguem de la mateixa manera, continuem donant-se bufetades.
10 i 8 minuts, el divendres al matí, en Sis Corboners felicitava el seu pare. Sí. I el divendres a la nit, com és la vida, eh?
I el que més m'ha copsat de la felicitació al meu pare, perquè la vaig telefonar, evidentment.
Sí.
Però clar, va ser les paraules que vaig escriure com una mica...
Exacte.
Amb una premonició, m'entens?
Aquelles paraules que deien, ja veus que les teves pors passen i la vida en regala aquest temps preciós per gaudir-la, com també intentes fer-ho.
Sí.
Batu a l'olla.
Sí, sí, i després la citació del Federico García Lorca. Uh-huh.
Sí, sí, lo que más me importa es vivir.
I clar, tu et dius, perquè aquest dematí m'he aixecat, he pensat en això, he escrit això, i a la nit me'n vaig a dormir, intentar dormir amb el contrari del que he escrit. I el que penso és que el que seguiré fent és el que jo he escrit el divendres al dematí. I que malauradament això només sigui un malson, i que espero que no es torni a repetir, però malauradament no crec que sigui així. Com diuen, estem ara en guerra, i em sembla que les paraules aquestes no són mínimes, eh? Verdaderament és això, vull dir, ara no estem lluny de la guerra, ara estem al lloc de la guerra.
Una qüestió final, que t'agradaria tornar a casa?
Torno el dia 24. Torno el dia 24, fins al dia 8, fins la Puríssima.
Però ja ens entès perfectament, en Sis Corboners, quan li diem això.
I estic supercontent de que actualment, des de fa un any, ja m'hagi pogut empadronar un altre cop a Sitges, que per mi venir a París és venir a treballar, i la meva vida està en el meu poble, i hi ha moltes ganes de, com deies tu al principi de la missió, de que la propera vegada que ens veiem i que ens tinguem que parlar sigui per altres coses, i per coses molt més maques, molt més d'acord, vull dir...
Què podem fer una mica de...
És que, esclar... Home, de ressò.
Home, és que venim...
Mira, és no, que passa no... que això està tan a la punta de la llengua de... A mi em va fer una proposta molt maca.
Però ho dic per aquesta conversa tan...
Per acabar-la d'una mica
per més positiva. Una mica més positiva.
Sí. Jo crec que suposo que sí, perquè...
És que sí.
Ja m'han confirmat que aquesta vegada sí que anirà a ple, però, bueno, sí, m'han proposat ser president de festes de Sant Bartomeu i Santa Tecla, estic molt honorat. Ha sigut una notícia que s'ha escapat molt pels carrers, perquè Sitges és un poble. Malauradament es tenia que haver mantingut una mica més discretament, però a Sitges no sabem ser discrets. I jo tampoc he volgut parlar obertament fins que això no vagi a ple i que sigui el consistori de Sitges que validi aquesta proposta.
Doncs que avui tothom ens disculpi. I escolta'm, una bona manera d'acabar una conversa sobre el tema que l'ha propiciat és precisament, doncs, això, una mirada cap al futur, cap a aquesta vida que incorporarà, probablement, si el ple així ho aprova, que és molt probable que sí, que en Sis Corbonés sigui president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla.
Bona manera d'acabar, no? Un dia o un altre.
Home, esclar, doncs mira, almenys ja que parlem per aquesta situació tan malaurada, doncs almenys hi posem un final, així una mica... Vaja, una mica esperançat per tot, perquè seguim vivint. Malgrat tot, seguim vivint,
Ja també va molt amb el meu tarannà. La vida no ha sigut fàcil, no ha sigut fàcil per ningú. Cadascú sabem el que hem tingut que viure. Però si el que jo he après personalment i també via professional és això, que hi ha molta gent que està lluitant per viure uns dies, per viure unes setmanes, per viure uns mesos, per viure uns anys... I que suposo que el que hem de fer és, per honorar-los, és nosaltres, que tenim més força o que estem millor, és fer-ho també per ells i que el fet de que hagin desaparegut, doncs també mereix la pena de seguir endavant i viure per ells, ja que ells no poden viure. Jo, clar, quan veig amb algú que li treu la vida a un altre... va contra les meves conviccions la meva manera de veure.
Està clar que sí. Doncs el conjur està fet. El proper cop que parlem amb Sis Corbonés serà...
Tindrà que ser després del dia 30.
És igual, però ha de ser per parlar d'això, I no de cap altra cosa. Almenys
ho farem, i després, bueno, això, ja tu ho has dit,
Ara... Ho demanem en veu alta, home, ho demanem en veu alta. Demanem en veu alta. Sisko, gràcies per aquests minuts.
Gràcies a vosaltres, de veritat, perquè... deixar compartir la paraula i els sentiments d'una manera oberta també és una manera de tirar endavant i de curar una mica les ferides que malauradament sense buscar-les doncs les tenim. Jo ja et dic, jo no, dintre del que he viscut, no tinc que estar davant d'escena. Els que estan davant d'escena són les persones que avui no estan, malauradament, les persones que estan als hospitals, les famílies que estan buscant encara familiars que no saben on estan, si estan vius o estan morts, les famílies que malauradament estan plorant els seus i per ells sencer que ha estat tocat amb el seu cor.
Gràcies de nou, Sisko.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu-siau, bon dia.
Adéu.